casos, concretament 150 nous contagis dels 250 confirmats fins ara. D'altra banda, el president de la Generalitat ha fet una crida avui als grups del Parlament perquè tanquin un gran pacte per aconseguir els recursos que necessita Catalunya per superar la crisi provocada pel coronavirus. Quim Torra ha emplaçat els grups, especialment el PSC i Podem, a deixar de banda el partidisme, ha afegit, i fer costat al govern. Torra ha anunciat que enviarà una carta aquesta setmana al president espanyol Pedro Sánchez en què li demana que sol·liciti un préstec en nom de Catalunya de 5.000 milions, el 2% del PIB català. També ha anunciat que el 21 de juliol el govern aprovarà el pla per a la reactivació econòmica i la protecció social. També us expliquem que s'han obert avui fronteres exteriors a Europa i en un acte solemne bilateral, la d'Espanya amb Portugal, per Badajoz i la localitat portuguesa que hi ha al costat, Elvas. Han estat presents el rei Felip VI, el president espanyol Pedro Sánchez, el president de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, i també el primer ministre portuguès, António Costa. S'han sentit durant el passeig a peu alguns crits dels presents, Espanya serà republicana o despeses reials per als hospitals, i també expressions de signe contrari, com ara Espanya unida. Un apunt cultural, avui ha obert les portes novament la Casa Batlló de Barcelona quan s'havien exhaurit les 40.000 entrades gratuïtes. I recordem un nom propi, el de Georg Ratzinger, el germà de Benet XVI, que ha mort avui als 96 anys. Fins aquí l'actualitat.
Ràdio Estel. De dilluns a dijous a 9:45 del vespre, Ràdio Estel va més enllà dels estels. Submergeix-te en la música de les millors bandes sonores, els musicals que s'han convertit en clàssics, les sintonies de les sèries més emblemàtiques. De dilluns a dijous a 9:45 del vespre, l'escenari és a casa teva. Més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan sortim de casa, sortirem a un món més solidari i millor, en el que hem de cuidar el bé comú. L'economia estarà ressentida i cal que entre tots li donem una empenta. Et presentem Tres Regalos Solidarios, la iniciativa social sense ànim de lucre per ajudar-nos a recuperar l'economia. Quan surtis de casa, fes tres regals. Un a tu mateix, un altre a un ésser estimat i un altre a algú que no coneguis a través d'una fundació, d'una ONG o de l'Església. Descobreix la iniciativa social que pot ajudar-nos a recuperar l'economia a tresregalossolidarios.com.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Plusvàlua, els dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
Cada època té les seves epidèmies i les seves pestes. I la nostra, tot i el que sembla, no és el coronavirus, sinó el que podríem anomenar la síndrome del revisionisme. I dic síndrome perquè són diferents plagues que presenten un conjunt comú de símptomes, no? El primer és el reduccionisme intel·lectual, amb les seves dues derivades, la doble vara de mesurar i el subjectivisme. Com ja no importa el que és, sinó el que vull que sigui, negligeixo de la realitat tot el que no m'interessa. I, si les dades no quadren, pitjor per les dades. El segon símptoma és el victimisme. Avui en dia no ets ningú si no pots exhibir alguna ferida històrica. Negre, indígena, dona, transsexual, català, vell, grassonet... Tot val per aconseguir l'estatus de refugiat, que és el que es porta ara. És cert que això, en principi, no està malament en si mateix. És just posar remei a totes les injustícies estructurals que es pugui. Però no s'ha de fer si es fa, tercer símptoma, amb afany de venjança. El ressentiment del que parlava Scheller ha sortit de l'armari i s'ha apoderat de les barricades. I a tot això, com sempre, la primera víctima és la veritat. Dic tot això a tom de la desproporcionada magnitud que ha pres la campanya Black Lives Matter, o una cosa així, amb excessos còmics, com la campanya dels conguitos, que no són persones sinó cacauets, i també n'hi ha de blancs, per cert, i excessos tràgics. Ja han mort més afroamericans a mans dels manifestants que a mans de la policia des de la mort del George Floyd. I entremig, l'estatuafòbia. No són protestes cíviques, és un afany infantil de venjança. Aquesta tendència occidental als comportaments autodestructius no és nova. Com a exemple simpàtic, tenim els autors d'Astèrix Obèlix, que no exaltaven els gals en la seva llengua original, sinó en la dels seus odiats invasors, és a dir, en francès. Ells mateixos eren galoromans autodifamants. El que és nou, certament, és la generalització del fenomen. I que un exèrcit de criptoadolescents, que ja gairebé no queden adults, s'autolesionin a tort i a dret a ells i als altres, només ens pot portar més traumes que els vells que volen resoldre.
Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Adames.
I seguim una setmana més a l'hora del pati. Ja amb els nens a casa, amb el curs començat i acabat pràcticament, i només amb l'ansietat de què és el que ens portarà al setembre, amb els flancs i les novetats constants que ens subministra el govern perquè no estiguem avorrits. Avui volem fer una hora al pati convencional, dels de tota la vida, és a dir, parlar amb algú que hi entén del que a nosaltres ens encanta, que és l'educació.
L'hora del pati.
Molt bona nit, un dimecres més. Avui ens acompanya en Josep Gallifa. Bona nit, Josep.
Bona nit.
En Josep és catedràtic en Psicologia i Educació. Actualment està a la Ramon Llull, a la Blanquerna en concret, perquè el Ramon Llull és la caixa gran i després s'ha de precisar quina facultat exacta. I diguéssim, porta molt de temps. Bé, ell ve, diguéssim, no exactament del món de l'educació, sinó d'altres àmbits, i després estudies filosofia i després et passes a la pedagogia. O sigui, és tot un recorregut d'allò més tècnic, allò més humà, diguéssim, no? I volíem, això, aprofitar que és una persona entesa en educació, i a més, diguéssim, que sap de mates, Raül, això te va emocionar a ti.
Per fi que vingui algú que et digui alguna cosa concreta.
Sàpiga comptar fins al final. I bé, volíem... Com pots veure, estem així una mica... Se'ns nota que estem una mica post-tensos, eh? Allò, tanta notícia i tanta novetat. Volíem preguntar-te... És una pregunta gairebé ritual que fem sempre als nostres convidats, que és com descobreixes la teva vocació, diguéssim? No?
Bueno, la meva vocació la vaig descobrir sobretot a l'escoltisme. És a dir, jo provinc de moviments juvenils, educatius, i les activitats de ser cap del CAU, la formació de CAPs, i allà vaig descobrir la meva vocació educativa.
Això no és la primera vegada que ens passa. Del món de l'escoltisme hi ha molta vocació educativa després. Per aquest programa, en aquests 2 anys, han passat no un, ni dos, ni tres persones que es dediquen a educació que venen del món de l'escoltisme.
Sí, doncs era la meva intenció. Llavors, com que també m'agradaven les matemàtiques, vaig estudiar la llicenciatura en matemàtiques, però de seguida em vaig adonar que quedava una mica incomplerta des de la perspectiva d'aquesta vocació, i per això va ser que llavors vaig anar cap al món més humanístic, de la filosofia i les ciències de l'educació.
Has fet un recorregut de les ciències pures, de ciències més o menys, diguéssim, científiques, bueno, vull dir científiques naturals, la psicologia, que estaria mig-mig, i després les ciències humanes, no? És un recorregut magnífic, veus? Així és com s'ha de fer, Raül, no al revés.
Jo estic encara en el primer punt, no he aconseguit avançar.
I bueno, i el que volíem era aprofitar, diguéssim, això, per parlar una mica d'això del recorregut personal, no? Perquè, com es passa de les matemàtiques a la filosofia?
Són complementàries les matemàtiques i la filosofia. I es passa des del punt de vista, com jo us deia al principi, de tractar de complementar, ja que la meva vocació era educativa, amb aspectes més humanístics que em permetessin, en primera instància, que era la meva intenció inicial, dedicar-me a l'ensenyament de les matemàtiques, però que després, conforme vaig anar, d'alguna manera, entrant al món laboral, em va anar sorgint la possibilitat de dedicar-me a temes més de gestió. I aleshores vaig descobrir tot un altre àmbit i, al final, al cap dels anys, clar, he fet bastantes coses més relacionades amb la gestió.
O sigui, totes les disciplines són interessants d'ensenyar, sobretot si t'agraden, no? Si sents la pròpia passió. Però n'hi ha algunes que són com més... que tenen com un impacte més gran, no? Les matemàtiques, la música, l'art, que no solen ser... Bueno, les matemàtiques sí, que tothom diu... M'és igual que provis les Maries, però les mates sí. Però la fascinació de les matemàtiques és que el permet d'una manera molt nítida el que, en el fons, és l'essència de tota educació acadèmica, no? Que és proposar un judici del món al teu alumne i que el teu alumne el pugui descobrir per ell mateix. No? Això les matemàtiques són especialment afables, per dir-ho així.
Sí, o ajudar a tenir visions una mica estructurades dels problemes, de la realitat, i entendre les seves dinàmiques, és a dir, la seva projecció cap al futur, tenir més capacitats analítiques. Per tant, les matemàtiques són, en aquest sentit, molt formatives. De fet, jo no m'he acabat dedicant a les matemàtiques, em vaig dedicar uns anys a l'ensenyament de les matemàtiques a nivell universitari, didàctica de les matemàtiques, però després, com que havia fet aquest salt cap a les humanitats, la filosofia, les ciències de l'educació, m'he acabat dedicant més en aquest vertent humanístic, però sempre les matemàtiques m'han donat aquest element d'estructuració, d'anàlisi, que m'ha sigut molt útil, especialment amb tasques de gestió.
Que, diguem-ne, tasques... Abans parlàvem abans de començar el programa, diguem-ne que vas començar com a secretari general de la Universitat Ramon Llull i tota la estructuració normativa de la universitat.
Clar, em vaig trobar que em van escollir cap d'estudis de l'Escola de Mestres Blanquerna, jo llavors era molt jove, tenia 28 anys, i va ser el moment que s'estava creant la Universitat Ramon Llull. I ens va donar, doncs, l'oportunitat de estar en aquells moments inicials, primer com a secretari general, però també com a primer degà de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació, perquè el nou projecte d'universitat ens donava la possibilitat de crear aquestes noves carreres, no? I em vaig implicar molts anys, doncs, amb aquestes
tasques. I deu ser una feina tan feixuga com apassionant muntar una universitat de nou o una facultat de nou.
Bueno, és un projecte col·lectiu, col·laboratiu, no?, que implica moltes persones, però sí, és una ocasió apassionant. En aquest cas, vam crear la que va ser la primera universitat privada que es va crear a l'Estat espanyol, per tant, vam obrir un camí que després han seguit altres universitats, no? I sí, doncs vaig tenir aquesta circumstància d'estar en aquells moments inicials, i això potser va fer que la meva carrera universitària fos una mica típica, perquè normalment un arriba a responsabilitats de gestió quan ja és una mica gran, quan ja té un recorregut, i aleshores això a mi no em va deixar especialitzar gaire. Per això després, quan m'he hagut d'especialitzar, m'he especialitzat en l'educació integral, que és un tipus d'educació, després suposo que en parlarem, sí. Que té en compte, doncs, totes les dimensions, no?
I, d'alguna manera, després també tornem a parlar, no? Però, o sigui, formar mestres del futur, és a dir, muntar què ha d'estudiar un mestre per entrar a les aules després, tu creus que això hem de fer una revisió? Està ben plantejat? O sigui, en quin punt estan els estudis de grau o de magisteri ara?
Sí. Són molt importants, els estudis de grau de magisteri i els estudis, en general, de formació del professorat, de secundària i d'universitat. Perquè el tema és que moltes vegades els mestres, i ho sabreu vosaltres millor que jo, acabem, els professors, acabem ensenyant de la manera com ens han ensenyat.
Absolutament.
I ens costa, no? Per tant, s'hauria de fer un tipus de formació molt més isomòrfica amb el que després un haurà de fer a la realitat. A Blanquerna això es va intentar, perquè ja als anys 70 quan Blanquerna va ser una unió de les diferents ordres religioses d'ensenyament. Per exemple, a Blanquerna va sorgir el secretariat de l'escola cristiana. El pare Riu, doncs, era salesià, era un director d'una escola. Es van unir tres escoles, la dels salesians, la de la Salle i la del Bisbat, i van apostar per l'educació personalitzada, que era el paradigma en aquell moment que estava al darrere de la llei de Villar-Palasí dels anys 70, i van portar els principis de l'educació personalitzada a les últimes conseqüències, és a dir, els estudiants no tenien classes, no tenien exàmens, tenien guies de treball, treballaven en grup, feien posades en comú. Tot això que ara sembla que
és la innovació.
Descobrim, la innovació, doncs això es feia als anys 70 en la formació de mestres. El que passa que llavors aquests mestres anaven a la realitat i es trobaven amb què s'havia convertit l'educació personalitzada, que eren les fitxes, no sé si recordeu les fitxes, de l'EGB.
Jo clarament sóc víctima d'aquella reforma. Sí.
Bueno, d'aquella reforma, els principis, allò que dèiem, no?, la diferència entre la teoria i la realitat, els principis eren molt bons, perquè era l'educació personalitzada, però clar, després la traducció de les editorials, etc., doncs va ser la que va ser. No? I, per tant, anant a la pregunta, no? És molt important la formació de mestres perquè és molt important la manera com aprenen els mestres o com aprenen els nous professors perquè serà segurament la manera que després faran servir a l'hora d'ensenyar i aprendre.
O sigui, hi ha aquest equilibri entre que s'ha d'ensenyar la pràctica docent, però a més els professors han de tenir els coneixements suficients per transmetre.
També.
I aquest equilibri entre didàctica i entre coneixement és un equilibri interessant.
També és important perquè quan després hi va haver la LOCSE hi va haver una mica de pèndol i aleshores ens en vam anar cap al predomini de les didàctiques, de les psicopedagogies, etc. Cosa que, bueno, que no és que estigui malament, però això va anar una mica en detriment del contingut. És a dir, i aleshores s'ha de trobar la mesura, no?, com una mica amb tot, no?
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya. Cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
L'hora del pati.
A l'hora del pati, de nou, amb el Raül Adames i el Jordi Cabanes, que si no el Raül se m'enfada, i amb el nostre convidat, que és l'important, en Josep Gallifa, parlant d'educació. Ara volem entrar una mica en matèria. Tu tens dos llibres publicats, un que es diu Educació Integral, que imagino que deu també tenir a veure una mica amb allò que parlaves abans de l'educació personal, i un altre que és suggerent, inquietant a la vegada, no?, que és la transformació del sistema educatiu de Catalunya. Parlem una mica. Quan parles d'educació integral, a què fa referència? Una introducció així...
Sí. Bueno, seria una educació que té en compte les diferents dimensions de l'evolució humana i que contribueix al desenvolupament d'aquestes dimensions. Quines són aquestes dimensions? Doncs primer la persona, després podríem dir el coneixement, després lo social, cultural, i després també la dimensió potser més tècnica i aplicada, no? Això ho podríem explicar d'una manera més tècnica, no? La dimensió objectiva, interobjectiva, subjectiva, intersubjectiva, no? És a dir, les diferents dimensions d'evolució de la humanitat, no? I l'educació integral ha de vetllar per un equilibri en totes elles. El problema que tenim amb l'educació integral és que a vegades diem, estem fent educació integral, però és allò que dèiem, no? Que a vegades les teories ho aguanten tot, però el que cal en educació és que hi hagi realment una pràctica integral. I quan diem transformació del sistema educatiu de Catalunya, volem dir que per transformar una cosa tan complexa com un sistema educatiu, s'ha de tenir clar quina és la finalitat, quin és el propòsit de la transformació. I aleshores, el que proposo en aquest llibre és que sigui la finalitat de la transformació, justament l'educació integral, en aquest sentit ampli que parlàvem.
Aquesta educació integral, en relació amb l'educació tradicional de la família, ve a suplir-la? És un concepte que es pensa des de l'escola només i no té intenció supletòria de la família? No sé si m'explico, eh?
Sí.
Perquè nosaltres família... ens trobem a l'escola
amb
que cada cop has de fer més, has de cobrir coses que abans es feien a casa, diguéssim, no? I està bé que així sigui, jo no em retrec, però pregunto si això té a veure amb això o ho planteges des de pensar l'escola per si mateixa.
Sí, a veure, en primer lloc, com has dit, he fet dos llibres. Un aborda més l'educació integral des d'una perspectiva més general, des de la perspectiva que tot educa i que, per tant, a l'hora d'educar s'ha de tenir en compte la família, el barri, la societat, el país en el que es viu. És a dir, tot, per tant, tot educa i tots som, en certa forma, educadors i educants. Però aquest altre llibre de transformació del sistema educatiu el centro en el sistema educatiu. Però això no vol dir que des del sistema educatiu no s'hagin de tenir en compte, sinó molt al contrari, que sí que s'han de tenir en compte tots els altres agents educatius, i molt especialment la família, perquè és un àmbit molt important des del punt de vista dels vincles afectius, que són tan importants en la construcció de la personalitat i en la cosmovisió de la persona.
Ho deia perquè és veritat que és un dels problemes que nosaltres percebem, i imagino que tothom que es mou al sistema educatiu, que diguéssim, la... moltes vegades les famílies no arriben, o per qüestions laborals, o per qüestions educatives, o perquè s'ha trencat certa transmissió del sentit comú educatiu, diguéssim, hi ha com llacunes enormes, no? I nosaltres ens trobem... Jo sempre dic que els grans problemes de les escoles no ens els porten els nens, ens els porten els pares, diguéssim, eh? I moltes vegades sense cap mala intenció, sinó perquè no...
Sí, o sigui, la perspectiva és, l'escola no es pot dedicar només a transmetre coneixements, com era el model de l'escola de la modernitat, entre cometes, no? I, es vulgui o no, tota aquesta dimensió de vincles, tota aquesta dimensió afectiva, tota aquesta dimensió emocional, forma part de l'educació de manera més deliberada i conscient o de manera més implícita i més inconscient. La proposta és dir, home, siguem conscients que això és important, que això és una part de l'educació i tractem de sistematitzar-ho amb un concepte que pugui ser compartit d'educació integral. Compartit per qui? És a dir, per escoles que potser tenen un caràcter propi, un estil educatiu, i per escoles que potser no el tenen, però que han de col·laborar també amb aquesta evolució humana en totes les diferents dimensions.
Aquí hi ha certa... diguem-ne, amb aquest confinament, el tema de l'educació emocional, des de conselleria, s'ha posat com molt sobre la taula, no? La necessitat de fer acompanyament, càpsules, els diferents noms emocionals als nostres alumnes. I això ha provocat també cert moviment de resistència de... Home, els mestres estem per donar coneixements, això de l'educació emocional no ens pertoca. I a vegades, que jo no estic d'acord amb aquesta posició, jo crec que l'escola cada vegada més hem d'obrir la necessitat formativa que tenim davant.
Si em deixes entrar al debat... Sí. Jo estic totalment d'acord.
I si no et deixo?
Sí. Estic totalment d'acord, De fet, sense aquesta dimensió emocional és impossible educar. El que jo no tinc clar és que s'hagi de convertir en currículum. I us posaré un exemple. En una discussió que vam tenir una ocasió, un personatge que pretenia incorporar la retribució flexible a l'educació. No? Deia, no, paguem diferent. I deia, però què dius? Com, no? Deia, sí, perquè diu, oi que hi ha professors que es queden després del pati a ajudar els seus companys, els seus alumnes, o després a la tarda? I vaig dir, mira, a la que... un mal professor detecti que si es queda guanyarà més diners, es quedarà a tenir males converses amb els seus alumnes. Que se'n vagi a casa i que es quedin els que estiguin disposats a fer-ho gratis. No? O sigui, en aquest sentit, que a mi el conseller em digui has d'atendre emocionalment els teus alumnes, em sembla absurd. O sigui, no m'atabalis. Tu dedica't a gestionar aquest prou feina tens. I és absolutament cert que no només he d'atendre emocionalment els alumnes, és que he de procurar avançar-me i acompanyar-los i oferir-los una possibilitat. Una cosa és oferir, una altra cosa és que sigui un currículum. Hi ha una, no, a mi posa els nervis que hem de fer una nota de competències personals i no sé quantos. jo en això no entro. Els meus alumnes tenen 10 de competència emocional, tots. I que vingui el conseller i em digui que no, que l'he de suspendre emocionalment.
Sí, sobretot si tu ets la... Tenen més que tu, per tant...
Sí. Perdó, eh? M'he sortit... sí. No m'ha sortit una pregunta, sinó un speech, però...
Bueno. No, està bé, està bé. Hi ha un tema de mentalitat. És a dir, com, què entenem, què és el que ha de fer l'escola? Si tenem l'escola, sobretot, el que ha de fer és transmetre coneixements, aprenentatges, perquè les persones doncs, tinguin una vida doncs, en el món professional, etcètera, no? Com a ciutadans, etcètera. Això és un tema. Però la pregunta és, també les persones, el que viuen en el món educatiu, els ha de ser útil a nivell també personal, per conèixer-se millor, per créixer com a persones, no? Llavors, des d'aquesta perspectiva, hi ha perspectives, per exemple, la de Milani, Lorenzo Milani, no? L'escola de Barbiana, etc. Què va descobrir? Doncs que si un alumne es creu en ell, si un alumne se l'estima, si un alumne se l'escolta, aquest alumne, aquest noi, noia, dona molt més de si. Intenta superar-se, intenta... Per tant, les expectatives que tenim, que en el fons són emocionals sobre les persones, escoltar-les, escoltar quins són els seus problemes, els seus punts de vista. I a partir d'aquí, motivar per aprendre coneixements o per aprendre coses útils per la vida, també, eh? Perquè tampoc no hem de centrar-nos en una visió del coneixement que sigui només aprendre el que ja avui dia es pot aprendre també directament a través de l'ordinador, sinó que moltes vegades també serà un coneixement més pràctic, més aplicat, més proper al món de les professions, a la vida quotidiana concreta, no? Que és també un aspecte important. Per tant, jo diria que la dimensió emocional, vulguem que no hi és. Vulguem que no hi és. Vulguem que no compta la dimensió emocional. I ara s'ha posat de manifest. I ara s'ha posat de manifest amb aquest tema que hem vist, doncs, que molts alumnes doncs, han tingut totes aquestes situacions i els vincles afectius s'han doncs, posat doncs, en primer pla. Doncs, home, tinguem-ho present, coneguem-los, no? I comencem a, diríem, entenguem que és un tema també de mentalitat, és a dir, que una educació més holística, més inclusiva, vol també un canvi de mentalitat, no dels educadors només, sinó del conjunt de la societat i del sistema educatiu.
Sí, sí. És que això que dèiem abans parlant de la formació de professors, jo estic d'acord que fer un currículum d'educació emocional té molts perills, que ho simplifiquis i t'ho carreguis. Però sí que és necessari que els mestres i les escoles facin una reflexió de com educar emocionalment, acompanyar emocionalment els seus alumnes. I això no implica un protocol o un currículum escrit que tu pots carregar, però d'aquesta reflexió sí que sortirà una formació de professors que permeti que realment acompanyi els seus alumnes.
Mira, vols saber si un col·legi bo és dolent? Vés-te'n un dia qualsevol en una sala de profes. Si les converses són de rentadores, marits i futbol, és un mal col·legi. Si es parla d'alumnes, és una bona escola. Perquè al final és la resposta raonable a la vocació. I si a més parlen de complements directes i de... Això és la meravella, diguéssim, no? Però és un altre tema. El determinant és que els professors han d'estar preocupats dels seus alumnes. I si la preocupació es dona, tota la resta està bé, però és feina. I no es pot induir, al meu entendre, aquesta preocupació. O la tens o no la tens, no?
D'acord. Però això és molt important en la formació del professorat, que aquests aspectes doncs, estiguin tractats i siguin més conscients.
Llaurar la terra perquè surti.
Que són dimensions que són importants i que compten, perquè al final a un estudiant o un alumne el que li arriba no és només el que el professor ensenya, sinó com ho ensenya, com s'apassiona, com ho viu, quin significat té allò per la seva vida, no? Que és el que finalment doncs, és el que estimula a aprendre.
Sí, de fet, això, aquesta frase no és meva, és del Jordi, he de posar el copyright, però no educa els alumnes i els fills, educa una mica el que diem, però sobretot educa pel que donem la vida, que això ho detecten una mica també pel que fem, però sobretot què tenim al cor. Sí, sí, sí. I això ho detecten el segon dia de coneixents. O sigui, aquest professor tal... I aquest
primer deixen si estàs més boig que ells. Això és el primer que fan, no? És a dir, proven a veure fins on poden arribar. I el segon dia ja t'han calat. Sí. Els nens seran el que siguin, però el que no són, són tontos. Això està claríssim.
Hi ha un altre tema que volia parlar, que és que també la llei CELA ha portat certa polèmica, que és l'escola inclusiva. escoles d'educació especial, que al final ha contraposat l'escola inclusiva a les escoles d'educació especial, cosa que estic totalment en contra. Què et sembla aquesta polèmica a les escoles d'educació especial?
Tu no ets ningú traient temes nous i col·laterals, eh?
Ja vaig. No, a veure, jo crec que l'escola inclusiva com a ideal d'escola està bé, i en la mesura que sigui factible i possible, doncs hi ha d'haver la màxima inclusivitat d'alumnes diferents i amb necessitats educatives especials. Ara bé, això no substitueix les escoles especials, és a dir, en determinades circumstàncies, doncs aquestes escoles han de també tenir el seu estatus i tenen la seva funció d'educació especial.
Un cop més, l'enemic és el reduccionisme, és a dir, sí, ja, el pitjor que li pot passar a les bones idees és que es tornin boges.
I en el nostre país
i
tenim,
es generalitzin, no?
Sí, tenim una mica d'afició, perquè fixeu-vos que hem anat de reformes a contrarreformes a contrarreformes, és a dir, i no hi ha hagut una estabilitat de model educatiu, que això ha dificultat precisament doncs, que hi pugui haver doncs, un consens en el món educatiu, que és molt necessari perquè l'escola doncs, pugui avançar. De fet, aquest llibre, Educació Integral i Transformació del Sistema Educatiu de Catalunya, és un intent de fer una petita aportació en l'intent de buscar un consens en el món educatiu sobre un model, no? De dir, bueno, cap on anem? Perquè, clar, per canviar l'educació, per transformar l'educació, l'educació canvia i es transforma, perquè canvia i es transforma la societat, però s'ha de tenir en compte el nivell del sistema educatiu, el nivell de l'escola concreta, el nivell de l'aula, d'aquell professor, etc, i finalment el nivell de cada persona, no? És a dir, per tant, i no diguem la societat que envolta l'escola, les famílies, l'entorn concret, etc. Per tant, un projecte de transformació, si no toca tots aquests elements, llavors estic d'acord amb el que comentàvem al principi, no? sobre la innovació que no està adequadament fonamentada. No? Per innovar, doncs, d'alguna manera s'ha de tenir present totes les dimensions i buscar doncs, aquest equilibri. No?
Si no pot ser innovació, que poden ser focs d'artifici. Si ara hi ha aquest mitjà que pot servir i un foc d'artifici cap aquí, i demà hi ha un altre foc d'artifici.
Perquè el gran problema sempre és el realisme, hem de partir del realisme. Aleshores, si, és una cosa que sempre dic, i a vegades escandalitzo una mica, en cas de dubte, està tu cu. O sigui, si no tens una certesa absoluta de què faràs, té un risc raonable, no facis res. És el millor. El que passa és que això, l'estat quo és impossible mantenir-lo perquè la realitat canvia, els alumnes venen, no sé, explico història i sempre explico, no?, que abans feia servir els westerns com a referència, ara ja no puc perquè no n'han vist cap, no saben què és un xèrif. Sort que encara han vist Robin Hood i puc explicar què és un xèrif amb l'osso aquell, perquè si no, és clar, òbviament, diguéssim, un alumne nou requereix una nova estratègia d'aproximació. Però no has de canviar tu abans, diguem-ne.
Podem discernir i posar que portes anys en una classe, veritat? Parles de westerns.
No, ja no. Dius que no. No, però passa, els profes, bueno, que diguem-ne, jo vaig actualitzant l'argot juvenil, diguéssim, no? Però que hòstia, ja no puc més, ja, és que sé parlar com les generacions de les tres últimes, ja, encara més.
La seta
plan,
ja ha arribat,
no? En plan, ser mau, aquestes coses, no?
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels, com diu el seu nom, trobem i parlem amb àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
L'hora del pati.
I seguim a l'hora del pati amb en Josep Gallifa parlant d'educació, de l'educació integral, que sembla un oxímoron, però que no ho és, que cal recordar-ho. No? Parlàvem ara, en la pausa, que una de les coses que a mi sempre m'ha sorprès és que moltes d'aquestes coses que ara, diguéssim, parlem en el que podríem anomenar la professionalització del nostre ofici, perquè s'ha professionalitzat, diguéssim, en el sentit més, no sé, d'escola de negocis, no? És a dir, hi ha com més filosofia i més ciència, per dir-ho d'alguna manera, o tecnologia aplicada, que en molts casos això ja passava, que hi havia mestres que fa 50, 100, 150 anys ja tenien aquesta mirada sobre els alumnes, però era una mirada que es basava en la seva intuïció i la seva individualitat, no? I que potser el que estem vivint a la nostra època, i espero que sigui a fi de bé, és que no depengui només del caràcter, sinó que sigui, diguéssim, una cosa que molts puguin participar-ne, no? Més o menys.
Sí, sí.
No m'ha sortit de fora la pregunta, avui estic preguntant.
Sí. No, és així. Suposo que vols dir què vol dir ser un bon mestre, un bon educador, no?
Això és una pregunta. És el que havies de fer tu i ja ha fet el convidat, no? Per canviar els rols.
No, però dedueixo, no, del
aquesta,
que parlàvem, no?
La... Sí, sí.
Bueno, un bon mestre, primer hauria de ser algú vocacional, perquè no? la part vocacional és fonamental, algú que s'apassiona per conèixer les persones, per entendre les persones, no? Però que també, doncs, algú que domina un àmbit de coneixement i que ajuda aquestes persones a que adquireixin aquest coneixement, a que s'apassionin per aquest coneixement, però també és algú que ensenya valors, eh? Valors, perquè vivim en una societat on bé, hi ha moltes maneres, no?, d'abordar els problemes, les qüestions, i aleshores necessita també una escala de valors, i també algú que és capaç de fer apassionar els estudiants i relacionar tot allò que ensenya amb la vida, no?, amb la vida de fora, no?, és a dir, que la vida de fora entri a dins, no? I aleshores, com deies, grans, bons mestres hi han hagut sempre, no?, perquè tot això hi ha hagut persones que d'una manera vocacional, pensem abans les ordres religioses, persones que dedicaven la seva vida només a la vocació d'ensenyar. Per tant, aquestes persones tenien una implicació total. Aleshores, tot això els hi venia una mica de natural, no? O a vegades de la seva intuïció. I a vegades també hi havia alguns altres que potser no ho feien tan encertadament i potser es confonien, no? Però bons mestres sempre hi han hagut, no? Aleshores, es tracta de fer conscient que és un bon mestre. I un bon mestre ha de tenir en compte totes aquestes coses i s'han de formar els mestres perquè puguin fer aquestes coses. Aleshores, el problema que tenim és que el model d'escola que havíem tingut està molt imbuït pels valors de la modernitat tecnocientífica i de la societat industrial, per tant, s'havia convertit com en una mena de fàbrica, entre cometes, de transmetre coneixements, no? Aleshores, s'havia desvirtuat una mica aquesta funció de l'escola i de lo que és el bon mestre, per tant, hem de recuperar una mica tota aquesta visió més integral de l'educació, i d'això va una mica el llibre.
No estic pensant... El que passa que, diguéssim, els vents que bufen ara... Van una mica en la línia contrària, amb tota l'obsessió aquesta de l'educació per competències, que és una mica allunyar-se d'aquesta dimensió de l'educació, com, si m'ho deixes dir en un llenguatge més clàssic encara, com la contemplació, no? O sigui, l'educació té una dimensió de contemplativa i que després ha de tenir una dimensió de judici, de la realitat, i després una aplicació tècnica. No estic dient que l'escola només s'hagi d'estudiar llatí, en absolut, zero. Però el que no pot ser és que posem l'èmfasi en el que fem quan el que som és el que som, no el que fem. No?
Sí, sí, claríssim. És a dir, no podem...
Sí, la passió, no els valors, això que dius.
Sí, per això, per exemple, un educador, en sigui més o menys conscient, està trametent una cosmovisió en els seus alumnes. està transmetent la seva cosmovisió. Els alumnes aprenen d'una manera implícita què és el que a aquest professor li agrada, què és el que li apassiona, què és el que el fa feliç, què és el que... I potser ni ho saben que estan aprenent allò, no? Per tant, l'educació és quelcom molt, molt unit a la vida, no? Molt unit a la vida. Ara bé, en el tipus de societat tecnològica en el qual vivim, i una mica tecnocràtica, i amb aquestes professions tan tècniques, no podem tampoc descartar que hi hagi d'haver un ensenyament de competències. Per què? Doncs perquè... I aquesta educació més de crear prototips, de posar-los a prova, és a dir, per què? Doncs perquè moltes de les professions que hi ha avui dia requereixen aquest tipus d'habilitats. Ara bé, això és una part de l'educació, però no és tot, perquè l'educació sigui integral, sobretot a tenir en compte el conjunt de la persona i molt especialment aquesta dimensió més subjectiva de la persona.
I també hi ha una seqüència temporal, és a dir, no és el mateix el que s'ensenyava un nen de 6 anys, de 12 anys, de 16, és a dir, hi ha temps i lloc per tot si es fa seqüenciadament, no? I claríssim. Ordenadament.
Sí, sí.
Perdona, Raül, no, és a dir...
No, al començament de l'exposició, que està molt interessant, deies que hi ha hagut un moment que parlaves de necessitat de vocació, de tenir coneixements d'una matèria per transmetre. Clar, però la formació no es pot formar, o sigui, o es té o no es té, però sí que es podria filtrar.
La formació, has dit?
La vocació, perdó. Ah. He dit la vocació, volia dir la vocació. La vocació no, s'ha de filtrar. Com filtrem la vocació de mestre? Què han de fer les escoles? Com podem... perquè és clau que els mestres que arriben a les escoles tinguin vocació. I això com es medeix?
Si tu estàs plantejant segregar els que no tenen vocació.
Sí. És la segregació proactiva.
Moltes vegades les persones que tenen vocació educativa és perquè han tingut experiències en el món del lleure, en el món, abans dèiem, de l'escoltisme, no? És a dir, algunes experiències de contacte amb joves. Ara, aquests dies que hi ha tants casals d'estiu i que tants joves fan de monitors, etcètera, no? I això moltes vegades són unes primeres experiències educatives. És molt important que un mestre tingui algunes d'aquestes experiències educatives. Quan això passa, és més fàcil que hi hagi aquest pont cap a una vocació educativa, no? Home, jo diria, si una persona no té vocació educativa i té vocació d'una altra professió, que no es dediqui, sisplau, a l'educació. Per què? Doncs, ostres, perquè no és, serà lo seu, no? Això passava molt abans, sobretot a l'educació secundària, quan molts de nosaltres... Abans parlàvem que jo havia estudiat matemàtiques. Molts dels meus companys, estudiants de matemàtiques, jo perquè tenia molt clar que em volia dedicar a l'educació, però la major part dels meus companys no es volien dedicar a l'educació. I la major part d'ells s'han acabat dedicant a l'educació, a l'ensenyament de les matemàtiques, han sigut catedràtics d'institut, etc.
Són professors accidentals.
Són professors accidentals. I això és el que no hauria de ser. Però, clar, per això també cal que en els currículums de formació de professors, ara ja és més clar que abans, perquè ara hi ha el màster de professorat de secundària, etc., on hi ha tots aquests components més pedagògics, no? Però, clar, en la formació, aquests elements més vocacionals hi han de ser, d'alguna manera, han d'estar contemplats. I per anar bé, a l'hora de seleccionar els nous professors, ja s'hauria de tenir en compte aquest component vocacional. Ara que es fan totes aquestes proves d'aptitud personal, PAPS, tot això, si només seleccionem en funció de coneixements, altres països, per exemple, Finlàndia, que és el model que van copiar una mica tot això de les proves d'aptitud personal, cosa que em sembla bé, que per ser professor o mestre s'hagi de tenir una aptitud personal especial, doncs allà, a Finlàndia, tenen en compte quan una persona ha estat monitor i justament avaluen també aquests aspectes vocacionals a l'hora de... accedir a la professió. I cuidado, que allà quan l'admeten en un programa de formació del professorat, ja, en certa forma, entra en un carril en el qual acabarà sent professor. És a dir, no com aquí, que potser tenim moltes places, però després acaba exercint només una petita part, diríem, no? Aleshores, vol dir que els aspectes vocacionals s'han de tenir en compte ja des del principi i són molt importants, crec.
O sigui, m'ha sobtat una cosa, perquè des del començament tens molt al cap el màster per ser professor de secundària, que a vegades això ens oblidem. Quan parlem de la formació del mestre, parlem de magisteri i ens oblidem de la importància del mestre de secundària.
Clar, i cuidado que això, esclar, el mestre actua però actua en una etapa... Abans era molt important, els primers anys, el que passava els primers anys era absolutament decisiu. D'acord, segueix sent molt important. Però compte que actualment el que passa a l'adolescència, el que passa a la universitat, ostres, és importantíssim també en la projecció de cara al futur, de la vida de la persona, no? I per tant, jo crec que la secundària i el batxillerat doncs també requeriria aquest element vocacional, i no diguem la universitat.
Perquè a més la secundària és pràcticament, la, si no l'última, la penúltima oportunitat d'acabar educant-nos, diguéssim. Perquè és veritat que es teoritza molt sobre la importància de, sí, del P3 o en el seu moment, no? Però la veritat és que en el moment en què eclosiona els problemes educatius és la secundària, és on has d'estar ben fortificat, diguéssim, no?
I estaríeu d'acord amb això, de la importància de la vocació a la secundària.
És imprescindible, sí, sí.
Absolutament, perquè és... I, per exemple, en moments de crisi econòmica, són moments que et venen molts currículums a les escoles de...
reinventar-se.
Sí, refugi laboral. Sí. I això és perillosíssim, has de saber filtrar-ho com sigui, perquè si no pots agafar molta gent a treballar de mestre que no és la seva professió, i és un problema molt seriós.
Sí. El filtre, com més aviat es posi, millor. És a dir, la ment vocacional és imprescindible per qualsevol etapa educativa.
I tu estàs a favor, perquè hi ha certa corrent del màster de secundària passar-lo a 2 anys o més temps?
Jo diria que sí. Perquè
ho has dit a la boca petita.
Diria perquè en aquest moment no tinc tots els elements per poder dir, tenir una visió formada sobre aquest tema, perquè el màster de secundària actualment funciona ja molt bé. Sí, a la nostra universitat en tenim algunes especialitats i funciona prou bé. Ara bé, des de la perspectiva de la funció que ha de fer el professorat, si les carreres de base tenen poc component pedagògic, doncs probablement no estaria malament que s'allargués una mica. Però també depèn de l'enfoc. Moltes coses no és només la durada.
És que hi ha un problema que... Quan es planteja això, es planteja amb un... No dic que ho fessis, però sí que a vegades es planteja com una mena de dualisme entre la matèria i la pedagogia. I no és veritat. És a dir, la part pedagògica de l'ensenyament és molt petita, perquè el que és essencial és la didàctica. I la didàctica és el mode concret en què una matèria s'explica. I la didàctica no existeix, la didàctica general. Això no existeix. Existeix la didàctica particular. Les mates, la física, la didàctica de la història, la història del que sigui, diguéssim, no? Aleshores, si ho mirem així, amb aquest dualisme, és a dir, que estudiïn mates com vulguin o que estudiïn història com vulguin i després fem pedagogia, jo crec que agravem el problema. O sigui, en el mateix ensenyament de les matèries hi ha d'haver-hi un component didàctic. I la pedagogia és, diguem-ne, en el fons és la dimensió de l'art, no? La didàctica és la ciència, la pedagogia és l'art educatiu. Si m'ho deixes...
Sí. No, estic d'acord. El que passa és això, que estic molt d'acord, requeriria un canvi de model de la formació del professorat, i el professorat de secundària s'hauria de formar també amb una formació bàsica que, a més del contingut, com deies, hi tingués integrada la didàctica. És a dir, en la mesura que aquí es va optar per un tipus de carreres que estaven molt centrades en un contingut, en una ciència, en una branca del coneixement, després el model aquest que tenim aquí fa que aquesta part pedagògica s'hagi de fer després. I llavors això crea aquest cert dualisme, no? Però el dualisme el dona el propi model, l'estructura. Si ara em dieu què és el que estaries d'acord, home, a mi m'agrada més el model nord-americà, en la qual la formació de professors és primer uns 4 anys de bachelor més o menys generalista, i després hi ha un nivell de màster més especialitzat, on hi ha els dos aspectes barrejats, el contingut i la pedagogia o la didàctica.
Bé, mira, ja pràcticament no tenim temps per començar un tema nou. Josep, moltíssimes gràcies per la teva presència. Ha passat com una excel·lació,
sí,
eh?
Sí, gràcies a vosaltres. Jo li vaig demanar al meu fill, quan era petit, diu, escolta, què és el que t'agrada més de l'escola? I li preguntàvem, eh? I ens deia, el pati, eh? El pati. I avui he entès també per què,
sí,
no?
Sí, a nosaltres també pati. Ens agrada molt l'escola, però el pati és el que ens agrada més. Sí. Moltíssimes gràcies, Josep.
a vosaltres.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Plusvàlua, els dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
I arribem al quart bloc del programa d'avui, com sempre, amb una recomanació. En aquest cas, la recomanació no és ni un llibre ni una pel·lícula, sinó que és una empresa i que té, com diguéssim, bastanta relació amb l'actualitat que hem estat vivint al món educatiu. Es tracta d'Adauge. Bona nit, Albert.
Hola, bona nit.
L'Albert Escudé, que és director d'aquesta iniciativa, no?, d'empresarial Adauge, i us dediqueu fonamentalment, bueno, us dediqueu a moltes coses al món audiovisual, però la raó per la qual us hem convidat avui és perquè ens expliqueu una miqueta què feu en relació amb el món educatiu, diguéssim, no?
Sí, doncs, bueno, últimament, i sobretot ara amb el confinament, ens hem especialitzat molt en el que és el món de l'streaming. I clar, això en el món educatiu té molt d'interès perquè, doncs, evidentment, ha estat acompanyat molt, no?
Sí, la demanda ha pujat de cop i volta de 0 a 100, no?
Sí, aleshores, doncs, una miqueta, arrel d'haver ajudat a diferents institucions durant aquest confinament, doncs, ens hem especialitzat en això. I hi ha hagut una escola que ens ha dit, escolta, ens podeu ajudar a muntar un sistema de streaming per si de cas al setembre torna a haver rebrot? I aleshores, bueno, doncs amb l'experiència una miqueta d'aquests mesos, ens ha sigut molt senzill muntar-ho.
Perquè els nostres oients ho puguin així albirar, ni que sigui. Què és el que necessites per fer un streaming?
Vale,
la pregunta té una dimensió, no? La més acadèmica i després la més tècnica. La primera part és la tècnica. Què necessites?
Vale, sí. A nivell tècnic cal... El més important, a part de la càmera, és un bon internet, perquè si no ja pots tenir el millor sistema de streaming del món, que sense internet o sense un bon internet se't queda penjada la connexió i ja, doncs, ja no es pot avançar. Per tant, el que recomanem d'entrada sempre és revisar que això estigui... O sigui, és un punt fort que s'ha de tenir...
Això, l'escola necessita tenir una bona connexió. Imagino que a hores d'ara estem parlant de fibra, almenys.
Ah, exacte, sí.
I les famílies? Si jo ara, si t'ho pregunto com a pare, quina connexió necessitaria mínim per poder aguantar?
Vale, a nivell de família és més senzilla la cosa, perquè si t'aguanta un vídeo de YouTube, per exemple, o un Zoom o un Skype, doncs ja això ja va bé per, diguéssim, per rebre...
O sigui, rebre amb una DSL normal ja fa...
Sí, no cal massa cosa més. Sí. Després, a part d'això, evidentment, doncs cal una càmera, cal un micròfon, i d'això és una miqueta el que hem estat treballant, no? Doncs per buscar una càmera, un micròfon i un sistema que sigui assequible pels col·les i que ajudi d'una manera molt fàcil a implementar-ho a algunes aules i a que els professors ho sàpiguen fer servir de manera molt intuïtiva. Una miqueta aquesta és la solució que oferim, de manera que Déu no vulgui, però en cas que hi hagués en el setembre un rebrot, doncs es puguin complir totes les normatives que la llei hagi d'establir, no?
I la segona part de la pregunta, que és des d'un punt de vista més tècnic, més acadèmic, diguéssim. Tu, que segur que deus haver-te mirat molts streamings i de profes de tots tipus, quines són les tècniques o les intuïcions que dius, és que els que parlen tota l'estona, no? Els que, saps, una mica així...
Vale.
A nivell intuïtiu, eh?
Sí, a nivell intuïtiu. Jo diria que una cosa que és fonamental, perquè si no és molt fàcil que un nen es perdi, és intentar interactuar amb ells. O sigui, que no sigui una cosa unidireccional.
No web 1.0, sinó 2.0.
Sí, perquè si no, bueno, jo almenys com a alumne m'imagino intentant escoltar i l'atenció més de 2 minuts no et dura, a no ser que t'interpel·lin d'alguna manera, no? Aleshores sí que jo crec que és important això, que sigui un sistema que estigui preparat perquè el noi estigui allà davant, que se'l pugui veure i que pugui contestar algunes coses.
Per tant, tu planteges que és millor unes classes en format de videoconferència, diguéssim. De...
Sí, però ho parlo una miqueta, com has dit a l'inici, des de la intuïció.
Sí, 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 no.
Sí, 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 sí.
Això, Raül, digues. No, segur que tens alguna cosa a dir al respecte.
Sí, segurament, però som prova a ràdio, estem per dir coses, sí. Però o sigui, el que em plantejava són dues coses. Una, el professor ha de ser intuïtiu, ha de saber, però hi ha diferents tècniques. No és el mateix donar una classe de física que una classe de, bueno, una classe d'història o el que fa el Jordi. És a dir, quin aparell, per exemple, un tema de pissarra, no? És a dir, hi ha pissarres que es puguin connectar a l'ordinador i que puguis fer una exposició còmoda?
Vale. Jo, de tema de pissarres o de manera d'escriure directament, la veritat és que ara mateix m'has enganxat, però el que sí que sé és que hi ha una alternativa, una solució, que es diu Loom, i que està molt bé perquè et permet integrar ja mateix diapositives. O sigui, pots muntar, per dir-ho així, una pantalla com si fos un PowerPoint, a tu se't veu a baix a una cantonadeta, i bueno, et poden veure tu, poden veure el que els estàs presentant d'una manera molt fàcil, molt, molt bonica també, i a més també permet la interacció de l'alumne. Per tant, és com una solució que jo crec que en aquest sentit està molt bé.
Clar, perquè si el sistema s'ha de perllongar o s'ha de, diguem-ne, Déu no ho vulgui tampoc, però hi hagi una substitució més o menys permanent, amb, ni que sigui un percentatge de classes en streaming, clar, un busto parlante és superasfixiant. És, intueixo, bueno, no intueixo, tinc la sort que s'haurien d'anar introduint tècniques del llenguatge televisiu, del llenguatge audiovisual, diguéssim, no? No sé, algun...
Sí, sí, totalment.
No espero un moviment de càmera ni un traveling ni això, però sí una certa interacció.
Sí, aquí hi ha una discussió de quan un professor ha de convertir-se en youtuber, o sigui, un tipus de llenguatge i d'estètica i de teatralització de youtuber o de professor en streaming. I això encara no hi ha suficient experiència per saber quina és l'estètica d'un professor que no sigui el youtuber. No?
Clar. Sí, bueno, en aquest sentit les escoles jo crec que ho han fet molt bé perquè s'han anat, bueno, amb el que s'han anat trobant no s'han anat tan poc a poc i doncs poc a poc han anat trobant la manera de fer-ho, de trobar la solució més adequada dintre d'aquest problema, perquè al final sí que és cert que la millor educació que jo conec almenys és la presencial, no? I després, a partir d'aquí, tot el que sigui streaming, tot el que sigui digital, doncs és una substitució, un substitutiu que, bueno, doncs que de moment és per sortir del pas. Però més enllà d'això, jo crec que, bueno, sí, doncs que les escoles poc a poc ho aneu trobant, de fet, o sigui, ho heu anat aconseguint, jo crec.
D'alguna manera, bueno, l'altre dia parlava un convidat d'una situació d'emergència, d'un streaming d'emergència, d'una virtualitat d'emergència, i poc a poc, durant els mesos, hem anat millorant, agafant tècniques que han anat permetent que aquesta no presencialitat sigui el menys costosa possible pels nanos. No substitutiva totalment.
Tolerable.
Això mateix.
Tolerable.
Sí. I en aquest sentit, el que deia el Jordi abans, jo crec que també esdevé interessant, en el sentit d'una miqueta, no cal fer un muntatge de Hollywood, però sí que el llenguatge audiovisual ajuda molt a fer mantenir l'atenció de les persones, doncs potser muntar un sistema que tingui diversos planos, o sigui, muntar... una miqueta que no sigui això, no? El busto parlante del que comentàvem abans. O sigui, això ajuda molt, clar.
També és veritat que exigeix una preparació que també pot ser asfixiant, diguéssim.
Sí, sí. Una hora de classe presencial no és una hora de classe en streaming.
I això no vol dir que les classes normals no ens les preparem, el que vol dir que la classe normal, la base de la classe normal és la interacció, no? La maièutica, no? I clar, diguéssim, és un instrument poderosíssim. Substituir-lo per la claretat expositòria té el seu valor, però no pot substituir-lo.
De fet, la pissarra... Fer una presentació per Loom, per PowerPoint, o Prezi, o fer una presentació a la pissarra, no és el mateix de temps. Però ja vas tallant, ja em callo.
Gràcies. Arribem al final del programa d'avui. El 1 de juliol ja l'hem acabat. Moltes salutacions a tots els nostres oients i ens trobem encara dimecres vinent de 8 de 9 a la sintonia Ràdio Estel. La Marilena Vélez, el Matxell Sales, el Raül Adames, el Jordi Cabanes i el Jordi Carretero, tot l'equip del programa us desitgen una bona nit. Hola.